Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El Vaticà ha publicat aquest dimarts el seu primer informe sobre la protecció de menors basat en la justícia i la sanació. És un document elaborat per la Comissió Pontifícia per a la Protecció de Menors, en què s'analitza la situació i alhora es detalla els reptes de l'Església en la protecció dels més vulnerables. El cardenal Son Patrick O'Malley, president de la comissió, ha assegurat que l'escrit és un pas decisiu cap al compromís de l'Església contra els abusos sexuals i de poder. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar l'actualitat us avancem les principals informacions en titulars. Després de 6 anys, el Papa torna al cementiri Laurentino de Roma. Serà aquest 2 de novembre, dissabte, commemoració dels fidels difunts, el tercer cementiri més gran de la capital italiana. A més, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha fet una crida a les administracions aquest dimarts i també al conjunt de la societat a no romandre indiferents davant les injustícies del món. Ha estat en la seva primera homilia de l'ofici solemne per Sant Narcís, patró de la capital del Gironès. I el monestir cistercenc de Santa Maria de Vallbona, segons hem sabut ara fa unes hores, compta ja amb una nova priora administradora, Sara Pitcher, nomenada pel capítol de la comunitat ara fa uns dies. Tot això i més als propers 13 minuts. Salutacions de l'equip amb la Paula Moreno a les vies de so, el David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
La Pontifícia Comissió per a la Protecció de Menors ha publicat aquest dimarts el seu primer informe en què aposta per promoure una resposta rigorosa, diu, als maltractaments. 10 anys després de la seva creació, l'organisme del Vaticà ha completat aquest treball elaborat per un grup d'estudi que ha dut a terme investigacions i treballs als 5 continents i en diversos instituts i congregacions religioses, com també a la Cúria Romana. La comissió creada pel Papa Francesc el 2014 per proposar les iniciatives més adequades per prevenir els abusos en l'Església respon a la crida de l'actual pontífex. El document té 50 pàgines, 4 seccions i nombroses dades recollides per demanar cada vegada més transparència sobre procediments i processos. El cardenal Son Patrick O'Malley, president de la comissió, ha fet un balanç positiu d'aquests 10 anys de treball a l'oficina.
Quan començamos hace 10 años éramos solo como 20 personas voluntarias y un pequeño grupo de trabajadores en nuestra oficina con el gran desafío de tratar de promover una cultura de safeguarding en el mundo entero, ¿no? Pero el Señor nos ha bendecido con miembros muy comprometidos, hombres y mujeres de todas partes del mundo, católicos y no católicos, varios víctimas, padres de víctimas, que han traído una experiencia muy rica y un compromiso apasionado, trabajar para proteger a los menores.
El document ha estat redactat per un grup de treball presidit per Maud de Bourboukikiu, membre de la comissió i amb una llarga experiència en la defensa de menors. A la portada apareix un arbre baobab, símbol de la resiliència, la demostrada per milers de víctimes a l'hora de denunciar i lluitar per fer de l'Església un lloc més segur i recuperar la confiança perduda a causa d'aquests delictes. En les víctimes, en el seu patiment i en el guariment, se centra tot el treball d'aquesta comissió i el mateix informe en línia amb les reformes recents del llibre 6è del Codi de Dret Canònic, que estigmatitza el delicte d'abusos com una violació de la dignitat de la persona. El text documenta els riscos i els avenços en els esforços de l'Església per protegir als infants. També recull recursos i bones pràctiques per compartir a l'Església Universal com una eina perquè la comissió informi de les seves conclusions i recomanacions de manera sistemàtica per compartir-les amb el Papa, les víctimes, les esglésies locals i el poble de Déu. Entre les necessitats que marca el document hi ha la de promoure millor l'accés de les víctimes i els supervivents a la informació per evitar que es generin nous traumes. El cardenal O'Malley ha destacat també que l'informe ha estat un pas decisiu cap a la purificació, la transparència i l'acció contra el crim de l'abús.
El informe es un momento muy importante porque ayuda al mundo pues vislumbrar un poco lo que ha estado haciendo la Comisión durante este 10 años, tratando de sembrar semillas de safeguarding en estos terrenos donde antes no hubo nada, ¿no? Y ha habido una respuesta muy positiva de parte de los obispos y las conferencias de religiosos.
La Comissió per la Protecció de Menors reconeix la importància d'acompanyar els líders de les esglésies locals en la responsabilitat d'aplicar polítiques de prevenció i resposta. A més, garanteix intercanvis de dades normalitzades amb els bisbes locals i els superiors religiosos i explica que la revisió de les polítiques i els procediments sobre tutela per part dels bisbes té lloc a través del procés de visita ad limina a Roma, a petició especial d'una conferència episcopal o d'un dels grups regionals de la Comissió. El cardenal Son Patrick O'Malley s'ha mostrat igualment esperançat davant les reaccions de les víctimes arreu del món.
Muchos se reaccionarán de una forma o de otra, ¿no? Pero desde el principio nosotros en la comisión hemos visto nuestro papel de ser la voz de las víctimas y por eso siempre hemos buscado oportunidades de reunirnos con ellos, de formar grupos de víctimas para aconsejar y informar el trabajo de la comisión. Y espero que cuando salga este informe anual, que las víctimas vean que en este momento hay actividad en las partes más remotas de la Iglesia Católica.
El document titulat Tutela Minorum examina entre 15 i 20 esglésies locals cada any amb la intenció d'arribar a tota l'església. A més, cada informe anual inclòs en el document també proposa l'anàlisi d'una selecció d'instituts religiosos i les conferències episcopals concretament són Mèxic, Papua Nova Guinea, les Illes Salomó, Bèlgica i el Camerun. També es parla en el cas de les conferències que van realitzar visites al límina de diverses esglésies, de diversos episcopats de països africans. Els instituts religiosos assenyalats són els missioners de la Consolata, que és femení, i la Congregació de l'Esperit Sant masculí.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de qüestió. Després de 6 anys, el Papa torna al cementiri Laurentino. Serà aquest dissabte 2 de novembre, commemoració dels fidels difunts, quan Francesc celebrarà una missa en aquest cementiri romà situat a la zona de Castel di Decima, que amb les seves 21 hectàrees és el tercer espai de tombes, el tercer cementiri més gran de la capital. El pontífex ja va ser allà el 2018 i aquell dia, abans de la celebració eucarística, es va aturar a resar al Jardí dels Àngels, així es diu, una part del cementiri on hi ha enterrats nens, fins i tot no nascuts, en alguns casos. L'any passat el Sant Pare va triar com a lloc per a la litúrgia del 2 de novembre l'anomenat cementiri de la Commonwealth, a la zona de Testaccio, un espai que alberga les tombes dels caiguts a la guerra. Aquest dia hi eren presents unes 300 persones reunides sota la pluja i el Papa va fer una enèrgica crida perquè la gent ja no es mati en les guerres. De casa nostra, destaquem que el bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha fet aquest dimarts una crida a les administracions i al conjunt de la societat a no romandre indiferents davant de les injustícies del món. Ha estat durant la seva primera homilia d'un ofici solemne per Sant Narcís, patró de la capital del Gironès, i concretament en el cas de Fra Octavi, 6 mesos després de la seva ordenació episcopal.
Com a Església de Girona, com a poble de Déu que camina en aquestes terres, ens hem de comprometre i encoratgem a comprometre's a totes les administracions i al conjunt de la societat a no romandre indiferents, a no contentar-nos amb el que ja fem, a comprometre'ns tots plegats, cadascú en l'àmbit de la seva competència, però ben units, en un sol i preferent objectiu, ser lleials al nostre proisme i donar-li l'ajuda que necessita. Sols així podran l'Església, la nostra societat i les administracions recuperar la credibilitat, si no perduda, si almenys qüestionada.
Durant la predicació d'aquest ofici patronal a Girona, a la Basílica de Sant Feliu, com sempre, el bisbe ha lloat aquesta vegada la figura de Sant Narcís per animar tothom a imitar allò que d'obra ens va ensenyar. En aquest sentit, Octavi Vilà ha dit que l'exemple i el mestratge dels màrtirs no s'han de limitar a unes paraules amables o poètiques que puguem dedicar a nosaltres passats els segles. Octavi Vilà ha recordat que allò que ens cal recordar d'ells és com van viure la seva fe, i que aquest record ens ha de ser model i exemple, encoratjant-nos a viure avui la nostra fe en plenitud.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Repassem breument altres notícies. El monestir cistercenc de Santa Maria de Vallbona, a Vallbona de les Monges, compta ja amb una nova priora administradora. És Sara Pixer, que va ser nomenada pel capítol de la comunitat el 21 d'octubre. Ara fa uns dies, Pixer va fer la professió solemne com a monja del cister a la comunitat de Vallbona el 16 de març de 2009, en una missa presidida aleshores per Josep Alegre, que era abat de Poblet. Al llarg de la seva carrera monàstica, el cenobi de Vallbona, la nova priora, ha ocupat el càrrec d'hostatgera i recentment ha estat una de les impulsores dels WeWork, juntament amb els germans del monestir de Santa Maria de Poblet. La càtedra de Sant Pere està exposada novament a l'altar de la confessió des d'aquest diumenge passat. Ho anunciava la Santa Seu, que ha finalitzat ja els treballs de restauració de l'antiga i venerada càtedra després de més de 10 mesos. D'aquesta manera, el tron, fet de fusta i bronze, que simbolitza la primacia del príncep dels apòstols, es podrà visitar en aquesta nova ubicació fins al 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, coincidint també aquest any amb el segon diumenge d'Advent. Com ha recordat la Santa Seu, la pràctica de l'entronització, així com l'ús de la càtedra pels pontífexs romans, es va incloure a partir de l'any 1037 amb la butlla de Benet IX. Uns anys abans ja s'havia instaurat el costum de sol·licitar i obtenir relíquies de la càtedra. El tron de bronze està alhora decorat amb relleus de les tres perícopes evangèliques que il·lustren el caràcter de la tasca del Papa com a representant de Crist a la Terra. Pastor de les meves ovelles, el lavatori dels peus, que mostra la naturalesa del seu ministeri, i finalment el lliurament de les claus del Regne del Cel. També us expliquem que Càritas Espanyola va acompanyar l'any passat 42.336 persones sense llar, un 7,2% més que l'any anterior, segons la memòria d'activitats presentada el juny passat. Dues de cada 10 són dones i la meitat de nacionalitat espanyola. Concretament, el responsable del programa de persones sense llar de Càritas Espanyola, la responsable, millor dit, Maria Santos, ha dit que, de forma alarmant, Càritas és testimoni de com continua en augment la vulnerabilitat amb moltes persones i famílies que no poden accedir al seu dret a un habitatge digne i també adequat. Tot això s'ha fet públic i s'ha recordat amb motiu de la celebració aquest diumenge passat del Dia de les Persones Sense Llar, una campanya que enguany ha portat com a lema Caminem Junts. A més, les 28è jornades de formació i animació pastoral organitzades pel Moviment de Cristians de Pobles i Comarques de Catalunya se celebraran a la parròquia de Sant Esteve de Granollers. De fet, ja han començat aquest dimarts i duraran fins al 13 de novembre per incloure la participació destacada d'un home de l'Església ben conegut, el salesià i cardenal Cristóbal López Romero, arcabisbe de Rabat, al Marroc. En les seves intervencions, el cardenal Romero abordarà temes d'actualitat com ara la diversitat cultural i religiosa i el recent sínode dels bisbes, on ha participat. Dimarts, López ha ofert una conferència de migracions i diversitat cultural i religiosa a partir de la visió d'un bisbe català des del Marroc, en què ha tractat les complexitats de la migració i la convivència entre cultures i religions diverses. El cardenal López Romero comparteix les conclusions i l'impacte de les discussions centrades en la col·laboració i la renovació dins l'Església en el marc del mateix sínode dels bisbes. Això ha estat tot pel que fa a aquesta edició informativa del Sense Distància. Gràcies. Recordeu que el nostre programa us acompanya de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 14:00 PM i a 14:45 PM. Que vagi bé.